Bàrbara Padilla.
Bona tarda, són les 4. L'ANC fa a aquesta hora una acció de protesta a Barcelona per recordar l'1 d'octubre. A plaça Sant Jaume, l'entitat ha construït un mur d'urnes just davant el Palau de la Generalitat. Són les urnes que fa 5 anys van permetre fer el referèndum per la independència. Allà hi tenim la Judit Vila.
Centenars de persones s'han concentrat a la plaça Sant Jaume de Barcelona amb crits de ni oblit ni perdó, d'independència, i demanant també la dimissió del president Pere Aragonès i també del govern. La presidenta de l'ANC, Dolors Feliu, reclama que es convoquin eleccions i critica que els polítics s'hagin acomodat. Per això, Feliu explica que han instal·lat aquest mur com un símbol de l'allunyament entre la gent i les institucions.
Aquest mur d'urnes que hi ha aquí darrere meu simbolitza la distància, el mur que hi ha entre el vot que van fer l'1 d'octubre i la voluntat, no voluntat, dels partits independentistes de fer aquesta independència. I això és el que volem denunciar amb aquest mur i el que volem clamar avui per fer efectiva aquesta voluntat de l'1 d'octubre, un pla per fer la independència.
Feliu també ha anunciat que aquesta tarda convocaran la Conferència Nacional davant de l'Arc de Triomf. Des de l'ANC defensen que cal un nou embat contra l'estat espanyol i trobar el camí cap a la independència amb desobediència, diuen, i el que calgui.
Aquesta tarda, a partir de les 5, es farà una concentració unitària Arc de Triomf a Barcelona, convocada pels partits i les entitats sobiranistes. I ho seguirem en directe en un programa especial a RAC1 amb Xavi Gundó a partir de 4:45. Pere Aragonès assegura que Catalunya tornarà a votar en referèndum. El president de la Generalitat ho ha dit en la seva declaració institucional sobre els 5 anys de l'1 d'octubre.
I ho tornarem a fer, perquè aquesta és la via per resoldre el conflicte polític amb l'Estat. Ho tornarem a fer perquè som molts els que volem que Catalunya sigui un país lliure. Per això hem de tornar a parlar de democràcia. Hem de tornar a centrar-nos en el dret a vot.
Aragonès també ha defensat l'acord de claredat que va proposar dimarts al Parlament. I 7 de cada 10 metges d'atenció primària no diagnostiquen bé un lipedema. Això fa que les dones que pateixen la malaltia no rebin el tractament adequat. Per millorar la formació entre els professionals, avui es fa el segon simposi internacional sobre aquesta patologia a Barcelona, liderat per l'Institut Doctora Anna Torres. I és que és una malaltia genètica que pateixen 2 de cada 10 dones. El greix s'acumula a les cuixes o als braços i acaba fent mal. El problema és que es triga massa a detectar la patologia. Ho denuncia a RAC1 la doctora Anna Margarita Torres.
Les associacions de pacients amb lipedema el que demanen és que hi hagi un diagnòstic més aviat, perquè elles veuen també que les seves filles podrien tenir lipedema i estan preocupades de que no se'ls faci cas i que no se'ls doni els medis adequats de tractament, inclús conservador, perquè millorin doncs, la seva sintomatologia, no? Que són dolors, cames cansades, i tot això es podria evitar.
El lipedema es combat amb una bona nutrició i fisioteràpia. Es calcula que una dona que té la malaltia es gasta 5.000 euros l'any en tractar-la. I ara els esports. Amb Àlex Massana.
El Barça juga a les 9 de la nit a Son Moix contra el Mallorca. En la represa de la Lliga, els blaugrana busquen el 6è triomf en 7 partits i posar pressió al líder, al Madrid, que demà juga al Bernabéu contra l'Osasuna. Xavi no pot comptar amb els lesionats Bellerín, Koundé, Araujo, De Jong i Memphis, i sí que entra a la llista de convocats el jove del filial, Marc Casador. El partit des d'una hora abans amb l'equip del Barça juga a RAC1. També a la Lliga, 4:45 comença el Getafe Valladolid i a 7:15 Sevilla Atlètic de Madrid. Ja s'ha jugat el Cádiz 0, Villarreal 0. A la Lliga Femenina avui juga el Barça 4:15 contra el Madrid Club de Futbol, el Johan Cruyff sense Salma Parayuelo, Sandra Paños, Catacoll, Bruna, Emma Jana, Aitana i Alexia Putellas. És a punt d'acabar l'Ultra Pirineu. Vagà, Gemma Montero.
Falten pocs minuts ja per rebre el guanyador masculí de la cursa ultra, de la cursa llarga de la Salomon Ultra Pirineu 2022. Ara mateix hi ha una lluita, un frec a frec entre Miguel Heras i Dimitri Mitayev al capdavant, amb Pau Capell en tercera posició. Pel que fa a les dones, Núria Piques continua liderant la cursa ja des de fa molts quilòmetres, seguida de Clàudia Trems. La marató ja s'ha acabat amb doble victòria keniana, Esther Chesang i Robert Kimoi, que ja han arribat a meta fa una estona. De fet, el podi femení, les tres primeres corredores han rebaixat el rècord de la prova. La mateixa Esther Chesang, a més també Núria Gil i Emily Fosberg.
I Charles Leclerc ha fet la pole position del Gran Premi de Singapur de Fórmula 1 per davant de Checo Pérez, de Hamilton, Carlos Sainz i Fernando Alonso, que sortirà des de la cinquena posició en la cursa de demà, i un resultat de la Lliga de Futbol Sala, llevant un Barça 6.
I el temps, acabarem el dissabte sense canvis i es mantindrà la tranquil·litat i el domini del sol a tot el país. Només es combinarà amb alguns núvols poc importants. L'ambient continuarà molt agradable, fins i tot una mica càlid a la costa. Demà tornarà a ser una jornada de sol i força contrast de temperatures entre el dia i la nit. Res més per ara, us deixem amb el RAC concentrat i a 4:45 comença RAC1 l'especial 5 anys de l'1 d'octubre.
RAC més 1, podcast.
Per saber com sentir-vos millor cada 15 dies. A RAC més 1, la píndola de salut, amb Marc Radorta.
És el podcast més saludable que es pot escoltar avui en dia.
Escolteu-lo a RAC1.cat i a l'app de RAC1.
Amb la col·laboració d'Àptima Centre Clínic Mutu a Terrassa.
Això és RAC concentrat.
Hola, bona tarda, benvingudes i benvinguts al RAC concentrat. Avui edició de butxaca. Des d'ara i fins a 4:45, després del viatge bé i quan arrencarà aquella hora l'especial 5è aniversari de l'1 d'octubre amb en Xavi Bundó i companyia. Després ja vindrà el Superesports i el partit del Barça, avui a Palma contra el Mallorca. Ha estat una setmana complicada per segons quins matrimonis. Setmana difícil, i no ho dic només pel que formen Esquerra Republicana i Junts per Catalunya al govern de la Generalitat. Setmana difícil per segons quins matrimonis. Doncs per animar una mica la sobretaula i per acompanyar-vos fins a 4:15 amb un dels millors continguts de la setmana a l'antena de RAC1. Com sempre, un clàssic, el gran Sergi Pàmies, el versió RAC1, recomanant-nos algunes pel·lícules que ha anat a veure al cine. Esperem que passeu una bona estona i que gaudiu de la tarda en companyia de la ràdio. Com sempre, fins ara.
Així sona RAC concentrat. I'm a scat man.
Què tal, Sergi?
Molt bé, tu?
Molt bé, molt bé. Et veig els dissabtes que... Doncs que acaba tard, allò, o no acaba, o... Vull dir, no acaba.
Sí, va tard, va tard.
Va tard, eh? Va tard. T'agrada anar allà el dissabte?
No.
El dissabte, no, eh?
Penso
en tu el dissabte allà...
Jo crec que s'ha d'estar... S'ha d'estar...
No.
Projectes arriscats, gairebé suïcides. Sí, ha d'estar, per experiència, d'estar a prop, veure-ho. I és com un basar xinès. De cop ve un travesti, de cop passa un tio de 2 metres, de cop passa un nano. És com el fred i aquella pel·lícula que es deia Ginger and Fred, del Fellini.
Sí.
Doncs em sento com el Mastroianni al passadís aquell. Que està
aquest plató ho feu, allò?
Allò es fa
que des de casa es veu petit, allò.
Bueno, un petit, déu-n'hi-do. És el que hi ha, és el de...
El de sempre?
El de sempre.
El plató.
Sí. Em sembla que és el que fan altres programes durant la setmana i llavors l'han de canviar, corre cuita.
Bueno, clar, perquè els platos són els mateixos.
Sí, clar, és que diu, si és que és petit, bueno, doncs compren un de més gran. És que al final sembla que haguem de tenir... No sé, jo un cop allà no ho veig petit, però es veu que la tele
es veu... Des de casa es veu petit, sí, es veu allò que li falta, saps? Li falten metres.
És possible, a casa meva també em falten uns quants.
Bé, el Sergi Pàmies, que ens repassa com està la cartellera. Per cert, arriba la pel·lícula de la Ana de Armas, la pel·lícula que l'interpreta Marvin, però clar, és el que
volia... No és cine, no?
No, per això, que per mi la frustració és que és una pel·lícula per veure-la en gran pantalla i no arriba a la gran pantalla, sinó que l'has de veure a Netflix, a casa teva, amb el...
Però esclar, pensa que aquesta pel·lícula estrena a Netflix demà, igual la veurem, no vull donar una xifra, però la veurem milions d'espectadors. Clar, si l'estrenen en un cine, doncs la proporció és... O sigui, ells ja han renunciat. Quan són operacions de màrqueting com aquesta, que fa... Quant temps fa que parlem d'aquesta pel·lícula?
Mesos, perquè
primer... Imagina tu el resultat sense que ningú t'acabi de dir si és bona o dolenta, eh? Tu ja veuràs com dijous et diran unes xifres que marejaran, sense que ningú entri a valorar si és bona o dolenta. I clar, això és una operació per Netflix brutal. I si els que som de Netflix sabem que rebem cada dos dies un recordatori, sobretot recorda que Blond s'estrena, o sigui, ja me l'has dit 8 veces. No cal que m'ho recordis tot el dia. I t'ho recorden, i si...
Clar, però en d'altres ocasions
si
feien...
tu, perquè sigui, no l'has vist, quan estàs anant a comprar, ve un senyor per darrere i diu, no has visto la película Blonde de Netflix, hijo de puta. Vull dir que hi ha un pressing que, psicològic, que gairebé inclús podria fer una associació de gent que no ha vist Blonde d'aquí tres dies només.
Clar, però abans donaven l'opció de te l'estreno al cinema i una setmana més tard...
No sempre. Hi ha casos, hi ha precedents en què han estrenat...
Sí, no sempre passa.
No. Seria el desitjable. Es va demanar al principi aquella famosa pel·lícula, la primera que va produir Netflix, pel que va haver-hi aquest dubte, va ser una pel·lícula, es deia Roma, d'Alfonso Cuarón, que va costar molt que s'estrenés al cine, és a dir, ho va demanar molt el director... I ja va haver-hi aquesta polèmica. Va ser la primera vegada que va haver-hi aquesta polèmica. Ha desaparegut la polèmica perquè Netflix fa el que vol, perquè és qui paga mana.
Però escolta'm, antes deien, no sé si estic equivocat, que per anar als Oscars amb un festival d'aquests...
Sí. L'estrenaran amb algun cine. L'estrenaran amb
algun cine. Per fer que sigui una sala petita, no? És igual.
Jo crec que és probable que els Estats Units tingui distribució. M'ho estic inventant. Ara estic fent una mica la posse d'entarat, perquè no en tinc ni idea. Però diria que altres vegades el que fan és això. És a dir,
s'estrena en una sala i
a Los Angeles dos dies i fan inclús una...
com una comèdia.
Amb una cabina d'un sex shop.
No, al contrari, fa un esdeveniment molt publicitari, l'estrenen en una sala i amb això ja compta com estrenada. Sí, això ho han fet.
A Sant Sebastià no l'han fet, també.
La van fer a Cannes.
A Cannes
la van presentar a Cannes, que vaig pensar, no arribarà en format cinema. Sí. Doncs no arriba en format cine, sinó que l'has de veure a casa. Clar, els que tenim una pantalla normal, doncs clar,
doncs
no té el mateix.
Doncs no descarti que l'estrena a Cannes, o sigui, estrena
ja
a festival,
ja és la que serveix. Doncs ja està, estrenat.
Avall.
Bueno, la que s'ha estrenat als cinemes, com ha de ser, és aquesta pel·lícula protagonitzada per Cara Elejalde i l'Enric Auqué. A mi la Cara Elejalde és un actor que sempre me'l crec.
Un actor d'aquests que sempre que el veig, sempre me'l crec.
I aquest cop, no sé com l'has vist, però...
Els dos actors ho fan molt bé. És una pel·lícula sobre cuiners, per tant, parlen inclús, surten una sèrie de bromes sobre els xefs catalans, i surt el Ferran i el Joan Roca.
Què tipus de lo que fan?
No, unes bromes. Està bé, la broma sobre els catalans m'agrada, perquè ell és un xef molt reputat als anys 90, que té una amnèsia. Té un accident i aleshores té una amnèsia. I es queda ancorat en l'any 90. I no està bé del cap, diguéssim. I la seva gran obsessió, el seu fill, quan passa això, tenia 7 anys, i 30 anys després es tornen a trobar. I aleshores el fill és un gran xef basc que ha recuperat el negoci familiar. I aleshores la gran obsessió del Carles Lejalde és que els catalans no li fotin les receptes. I llavors aquesta broma està bé, perquè funciona, aquesta broma funciona. Hi ha altres coses que no funcionen tant. Jo crec que l'interès més gran és que parlen de menjar, que sempre és agradable, surt a Bilbao, molt ben filmada, i els actors ho fan bé. Amb això ens hauríem de... El guió és de l'Uristrell i...
No et veig molt entusiasmat.
No, perquè... Havent-hi tots aquests... Si fos un restaurant,
sí.
I jo fos un d'aquests que amb grans a la cara que escriu el diria con tan buenos ingredientes...
Yeah. El plató... No està lligat.
No ha sigut tan positiva com jo m'esperava. Funciona, repeteixo, molt honesta.
Ja no penso anar. Se'n riuen de Catalunya.
Ara, sí. No és ben bé que se'n riguin, però...
Sí, diuen que roben receptes. Però quan són ells els que ens roben nosaltres.
El guionista és català,
Bueno, serà que no hi ha nyordos a Catalunya. Si hi ha més nyordos que bons catalans, no m'estranya. Boadella. Ple.
Serrat, no?
Serrat, Boadella, el Peyu. Aquest de tal em té plena de nyordos. Hombre, nyordo. Va fer allò del galante espanyol, no sé com es diu. Tot en castellà, una vergonya, espectacle.
Per cert, només
t'he acabat una cosa i és d'una altra.
Que ens diu el David Solans, que és qui ha fet el guió de Blondie.
També és un nyordo, aquest.
Per favor, home. Que la pel·lícula Blonde es va estrenar no a Cannes, sinó a Venècia. A Cannes no hi van anar. Va ser a Venècia on es va estrenar.
Perfecte. Eh?
No sabia si s'havia estrenat en un festival. Sí, sí,
bueno, doncs el que dèiem. Vostè no hi anirà,
no
nosaltres...
No penso anar, i...
Bueno, a veure si va a la següent, que és un thriller. Li agraden els thrillers?
El Michael Jackson?
No, de terror, pel·lícula de terror. Thriller psicològic. No te preocupes, querida.
Ostres, aquesta és una pel·lícula difícil, eh? Aquesta, quasi bé et diria que si tens que anar amb matrimoniades aquelles que feu amb la teva dona,
sí,
cine,
sí.
Aquesta estaria bé.
Sí, però de terror no ens agraden, eh?
No, és que no és terror.
Ah.
Està mal definit, això.
Ah, val.
Jo diria que és més cine fantàstic que de terror.
Bueno, cine fantàstic jo tampoc.
Aquí està la
massa jo, el cine fantàstic.
Però cine fantàstic fet per una dona. Aquí hi ha un ingredient
això,
nou.
Un ingredient nou, això està bé. Un oli cine.
Això és el que heu us heu d'agafar, això. Mm. És molt probable que la pel·lícula no l'entengueu. O bé perquè teniu disminuïdes les capacitats mentals com jo, o bé perquè no sou prou intel·ligents. Què passa? Això, no, la vida passa.
A mi m'ha passat
amb aquesta pel·lícula.
Sí, sí, imagina't a mi. Si
la
vaig
veure,
va passar,
vaig adoptar totes les posicions mentals per fer veure que l'entenia perfectament. Sí, sí. No la vaig entendre. Però veia que estava molt ben feta, que hi havia aquest component de mirada femenina, que la gent del voltant, que eren... Hi havia més gent de lo habitual. Després vaig preguntar, ara us explicaré la raó. Llavors, la pel·lícula és cine fantàstic en el sentit que creen una situació que tu, l'espectador es pensa que tot va d'una cosa i a poc vas descobrint coses, eh? Això també li passa a la protagonista. Que no...
Com una paret que va perdent el paper o el color. O sigui, que
no,
va...
Toni, no, aquesta comparació no funciona. Vale. No. Una altra t'hauria servit, però aquesta no. És com una realitat. O sigui, una mica el Show de Truman.
Ah,
sí. És a dir,
està vist això ja.
Hi ha una disfunció, no és ben bé, però seria el que el més a prop seria el Show de Truman. Entre el que tu estàs veient i el que tu vas intuint que sembla que passa, que també li passa a la protagonista això, eh? Et donen una pista perquè tu l'identifiquis, doncs tu vas veient que passen coses rares. Però aquestes coses rares no les acabes d'entendre. Podria ser que estigués mal explicat, però això mai de la vida ho hem de pensar d'un cineasta. Yeah. En aquest cas, d'una cineasta, més. Llavors...
Vols dir que està tot pensat i repensat.
És que si tu no arribes, que ets imbècil. Això és el que jo vaig deduir. Jo anava passant l'estona i anava dient, jo diria que no ho estic entenent. Però vaig resistir per orgull, no em dóna la gana, he pagat l'entrada, he vingut aquí...
Vas fer l'esforç d'entendre-ho.
Fa 60 anys que va al cine 700 vegades a la setmana, jo vull defensar la meva dignitat. Si no ho entenc, vol dir que m'estic envellint ràpidament. La pel·lícula és, com tu diria, enlluernadora, està superben feta, els actors ho fan
bé. Però què passa?
Sí, és que,
és que és molt... Si faig, faria un spoiler i no el vull fer. És a dir, és com...
Més que què passa, a on passa, això?
Passa en un lloc idíl·lic, anys 50, noies, uns matrimonis en què els homes se'n van a treballar tots amb uns cotxassos.
Els anys 50, sí, allò de les pel·lícules dels 50.
I les dones se queden
a casa
arreglant. Però lo lògic i normal, vaja.
Sí, però tot està com molt, molt, molt forçat de colors, d'estètica, com si fos una exageració d'una vida perfecta. D'acord? Com si fos...
Com una pel·lícula aquella del Rock Hudson
i la Doris Day.
Aquest
és preciós. Es veu artificial.
Sí, però es veu artificial expressament perquè tu ho sospitis.
Que dius, aquí hi ha un excés.
I a poc a poc vas veient que això no és la realitat, sinó que forma part d'una doble realitat. I aquí entrem en la gran intel·ligència de la directora, que ha sigut capaç de crear aquests dos mons. I després passem a l'altre món que ens explica el món de la Doris Day. Ho he explicat fatal.
No, ho has explicat molt bé. Però ho hem entès.
Però no entenc què és el que no vas entendre.
Són com tres històries a l'una.
Aquesta conclusió la vaig haver d'arribar-hi forçat molt al final. És a dir, jo hagués hagut d'intuir, suposo que també el cosa femenina, que jo se'm va escapar. La meva intuïció femenina, com sabeu, és nul·la. I aleshores no vaig acabar de capir aquest element. Molt ben feta, molt entretinguda. I aleshores vaig preguntar, aquí la gent, noto, primer vaig veure un públic un pèl jove, i un pèl participatiu.
Però dius que hi havia gent.
Hi havia gent. Gent vull dir 12, 14 persones, bueno, que normalment no n'hi ha cap.
És gent.
I a més, de les que parlaven, és a dir, gent poc acostumada a anar al cine, que es comportaven com si estiguessin veient Eufòria. I aleshores, en la meva infinita ignorància, perquè vosaltres sabeu que jo vaig al cine sense tenir cap informació i així us ho disfruto molt més...
Tu vas dir, aquí passa alguna cosa.
I a la sortida, aquestes noies, vaig, sense treure'm la gabardina, ni obrir-me, ni ensenyar res...
No vas ser d'hombre de caramel?
No. No, no, però així avisant amb, sí, sí, amb distància, sí, 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 etcètera, fent-ho tot bé, vaig preguntar que per què havien vingut i quin era l'entusiasme. I em van dir, és que surt Harry Styles.
Ah!
Es veu que el protagonista és un tio, jo no tenia il·lusió de la seva existència, que es diu Harry Styles, sí, i que és un guaperes que enamora...
Un cantant
i actor. Molt èxit.
Sí, que està en línia cantant-actor.
Doncs és el protagonista.
Polifacètic.
És el protagonista. I aleshores això explicaria... Clar. Una mica les reaccions que jo notava, que em van inclús despistar, perquè quan jo pensava que estava aconseguint ser una mica intel·ligent, elles tenien com unes reaccions molt més primàries. Que guapo, per exemple, deien, que guapo. Jo pensava, home, ara és un moment delicat de la pel·lícula, narrativament, no? Dramàticament, ara estem en una situació tensa en què el protagonista es tanca en si mateix i descobreix la seva pròpia identitat. I tu estàs dient, que guapo. O que bien le queda el flequillo.
Que maravilla.
Clar, jo pensava...
I ho fa bé el Harry Styles com a actor?
Té un flequillo, i això és el que és molt important en tota la pel·lícula. I és més, a partir que vaig sentir el comentari del flequillo, sí, que devia ser mitja pel·lícula, em vaig adonar que tota la planificació visual estava basada efectivament en el flequillo, o serrell.
Però la belluga, el serrell.
Sí, és un serrell Elvis.
Ah, belluga, belluga.
És un... amb folre i manilles, eh? Yeah, yeah, és un flaquillo com Déu mana.
Tipo Elvis.
I tots els plans, tot estava molt, molt... Era molt important, inclús per contracte. Gairebé vaig deduir que hi havia un contracte en els minuts en què s'enfocava el flaquillo. I això era important. Llavors vaig deduir que venia d'aquí. Pel·lícula estranya. Com t'ho diria? No la vaig entendre.
Aquesta és aquella pel·lícula que va provocar tanta polèmica al Festival de Venècia, sí, que ens ho va explicar la Maria Cusó.
Que un li va fotre el sal a l'altre.
Tens que fer un youtuber per tu, per dir comentaris a la sortida, perquè això és ideal. És a dir, el que estàs fent tu ara, que és traslladar la incomprensió de la pel·lícula al rodatge, és el que fan els grans cinèfils actuals. O sigui, quan tu no entens una pel·lícula...
Dius això.
Tu dius...
Parles del rodatge.
Del rodatge. Què va haver? Ara tu ens explicaràs la polèmica que va haver.
Va haver una polèmica perquè el Harry Styles es va embolicar amb la directora... La directora tenia una altra parella, després tenia la directora tenia mal rotllo amb la protagonista, que diuen que és molt bona actriu.
Fixa't com ens anem tot distanciant van... del cinema, sí, i de la pel·lícula. Sí. Però gràcies a aquests comentaris, un salva una sobretaula,
és socialment
admès per la societat, i no es converteix en un pobre conco antipàtic i estrany com jo. I en canvi, fixa't l'aportació, com en un moment ella ha fet...
Ho ha salvat.
Perquè en vam parlar. Recordo però potser, que vam parlar al programa, potser, ho vam explicar tot
aquest
això.
Aquest plus de gent que van a veure la pel·lícula, que van a veure... No te preocupes, clar, ve d'aquesta... A veure aquesta... o sigui, de veure el Harry Styles, de la protagonista...
Florence Pugh,
però,
es
diu. Sí, però com es comentava,
Olivia...
La trama, quina era?
Olivia Wilde és la directora. Sí.
No amb l'actriu.
Que es va embolicar la Olivia Wilde.
Que també surt, és un comentari
a la pel·lícula.
Que has de dir, sí, com a actriu.
Com Hitchcock.
És una gran actriu.
Com Hitchcock.
La Olivia Wilde és coneguda com a actriu. Mm. I de tant en tant fa alguna pel·lícula com a directora. Però s'ha donat a conèixer, inclús sortia House. No sé si ho recordes.
Ah, sí, 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 també ens ho va explicar la Maria Cusó a Venècia.
Si la Maria Cusó ja us ho ha explicat...
No, que ens va explicar que la directora sortia, era d'una de les actrius de House. Que vaig haver d'anar a buscar qui era.
Toni, el que et vull dir és que per parlar d'aquesta pel·lícula necessites una motxilla en què hi hagi a dintre Maria Cusó, Marta Cailà. Necessites gent que tu, com un xerpa, portes al cine i dius, un moment,
quan surts,
no, no, clar,
com un idiota, i preguntes per què hablaves del flequillo, i et diuen perquè està Harry Styles, i tu dius ah, però no saps qui és Harry Styles. Si tu dius, un momento, voy a abrir la motxilla, i dius, Marta, et toca tu, i després Maria, et toca tu,
ja està.
Ho tens tot guanyat. Ja, i aquelles nenes...
Sí, però fixa't que l'interès de la pel·lícula és amb el que passa fora de la pel·lícula, no a la pel·lícula. O sigui, vas a veure la pel·lícula per...
Bueno, la pel·lícula no està mal, però comentari de Boomer, no està mal. No està mal, distreta, passa, sí. És bonica, està molt ben feta, sí. Notes que hi ha qualitat.
Bueno, no la vas entendre.
No la vaig entendre.
Vale, doncs ja, això no molt, bé, molt bé, molt bé, molt bé.
La primera vegada que vaig anar a veure Cantando bajo la lluvia no la vaig entendre. Vull dir que tampoc seria jo...
Vols dir que si la veiessis nivell... per segona vegada, potser veus alguna cosa.
I a pues més, el meu nivell de comprensió de pel·lícules és tirant a baix.
Però per què no la tornes a veure?
Bueno, no ho descarto. Vas
entendre les paraules de Friedburgo?
És que no, de Friedburgo, de Cherburgo. Aquesta la vaig entendre perquè cantaven de tant en tant.
Pues quan tampoc canten, aquella pel·lícula no portava...
Però Cantant de bajo la lluvia no entenia tot el teu... La vaig veure que era molt petit, Però les paraules de Cherburgo, que em sembla que la vaig veure encara més petit, no vaig tenir problema de no entendre.
Per anar amb una altra pel·lícula, diguéssim, per sortir una mica de... Perquè aquesta suposo que la vas... Perquè la història està basada en fets reals. Modelo 77, aquesta s'entén, no?
S'entén, però...
Tampoc?
Va passar una cosa.
Home, però no, aquesta s'entén, la història no hi ha confusió aquí.
Jo no t'he enganyat mai.
No.
Jo no t'he enganyat mai. Modelo 77, és la pel·lícula de setmana. Sí. Probablement la millor de totes les que
Jo no sé si t'ho pregunto.
Jo vaig al cine, veig que hi ha gent, a més...
Basada en fets reals,
actors boníssims... Un director molt bo, t'explica la història de la presó, del sindicat de presos Coppel, anys 76, 77, 78, la transició, un esforç de tot filmat a la Model. Ostres, pel·lículot, van passant els minuts. Primera hora, hòstia, que bé, bomba, i d'una cosa a l'altra, una tensió dramàtica, els actors molt ben caracteritzats, la reflexió que fa sobre el moment històric, no? El pas del franquisme a la democràcia, com els funcionaris són tots uns torturadors i uns corruptes, la droga, les autolacions, com pujaven a dalt del sostre de la Modelo i fotien aquells pollastres, que és un temps que més jo vaig viure, no? Com el jove adolescent i ideologitzat que era... I, hòstia, pensava, pel·liculot, una hora i mitja, una hora 40, i a una hora 45 em truquen. Em truquen per telèfon. Jo el telèfon el tinc molt limitat, però aquests dies hi ha hagut una circumstància que no puc entrar-hi per raons de discreció, que jo havia de tenir el telèfon obert. L'havia de tenir obert, ja perquè havia dit, si hi ha algun problema,
truqueu-me.
Llavors jo, davant de la disjuntiva, continua veient la pel·lícula o agafa el telèfon, que no era un número oculto, sinó que era un número identificable, se'm va plantejar el dubte moral i ètic de agafes el telèfon o continues veient la pel·lícula. En qualsevol altre moment de la meva vida hauria esperat que s'acabés la pel·lícula, però m'havia compromès, la meva paraula estava per damunt de la qualitat del film. Què vaig fer? Ràpidament, notant la vibració del mòbil que havia posat en modo silencio, perquè jo vaig amb aquell mòbil batut, vaig apretar a córrer a punt de trencar-me la crisma en els cinemes dissenyats i il·luminats per un oligofrènic fastigós que podria ser parent directe
d'aquell que
del Cronenberg. Vaig sortir del cinema, evidentment no hi havia cobertura, la qual cosa em va a obligar a fer el que es coneix com a escena Usain Bolt, en què tu et propulses mentre vas sonant el telèfon amb vibració i tu tens por de que pengin, despenges, però a l'altra banda no et senten i tu vas dient un moment, procurant fer-ho en una tonalitat que no interfereixi en els que estan seguint l'admirable pel·lícula que estàs veient, Modelo 77. Tu corres, com que estàs al puto sota en què habit aquella sala, corres per les escales amb les dificultats respiratòries pròpies d'un bacó que va pujant, desitjant tenir alguns tumors a dins pels quals jo pogués rebentar-me la mateixa pell i extreure-me'ls, arribant a dalt, esbufegant, finalment despenjant, i aquí
inicio una conversa que era necessària que despengés i que afectava, diguéssim, a l'àmbit familiar, que va durar 17 minuts, que després vaig comprovar.
Perquè et va quedar marcat en la conversa.
Què vaig fer aleshores?
Vas tornar a la sala.
Tornes o no tornes? Perquè de vegades ha passat que en una conversa d'un minut, dos, inclús a vegades de dir et truco d'aquí una estona, que quedes com un senyor, tornes a la pel·lícula, Popeye, el que sigui, dinosaures...
I tornes i avall.
Aquí no podia...